Bon dia. Es podrà viure de manera sostenible a Olot i a la Garrotxa amb les projeccions de població que hi ha a 10 i a 20 anys vista?
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Aquestes dades, primer, serien interessants perquè realment es plantegés també a nivell polític, no? És a dir, com ens preparem d'aquí aquests 10 o 20 anys propers, no? Si hi ha aquest creixement de població per preparar la ciutat per això. I crec que hauria de ser una estratègia, en aquest cas, diguem, comarcal, no? Moltes vegades també cada municipi, cada ajuntament fa una mica la guerra pel seu cantó, i en aquest sentit també, és a dir, potser hi ha moltes qüestions que a nivell de que s'haurien d'abordar a nivell comarcal, no? A nivell del creixement, a nivell de fins i tot això, de determinats pobles que potser és més poden créixer més i d'una manera potser més sostenible.
Acabem d'escoltar el professor de la Universitat de Girona, Xevi Casademont, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. La pregunta que ara escoltàvem fa uns moments és la que es fan alguns experts davant la previsió de població que ha tret l'IDESCAT. Es preveu que, per exemple, Olot augmenti en 7.000 habitants en 10 anys i que es pugui enfilar als 12.000 en dues dècades. De la seva banda, la Garrotxa tindria fins a 20.000 habitants nous en els propers 20 anys. Precisament, com ara escoltàvem, n'hem parlat amb el professor de la Universitat de Girona, Xevi Casademont, que avui escoltarem en detall. I com sempre, abans d'escoltar en profunditat el tema de portada d'aquest informatiu, anem a repassar la resta d'actualitat que ens deixa de moment aquest dimecres 3 de setembre del 2025.
El dia en 4 minuts.
Si és dimecres 3 de setembre, és sinònim de que queden dos dies per l'inici de les festes d'altura. Avui comencen les rondes d'entrevistes especials a l'antena de Ràdio Olot. Escoltarem tres dels membres del cos de bombers d'Olot, protagonistes del pregó d'aquest divendres. La plaça Clarà es prepara per l'esclat de la Gran Batalla. Aquest dissabte a les 8 del vespre, les festes d'altura acolliran una nova edició de la Batalla de les Flors amb la participació d'11 carrosses de temàtiques variades. Com ja és habitual, després de 3 voltes d'exhibició, el públic i els integrants de les colles gaudiran d'una batalla de confeti. Ferrer Xocolata col·labora amb Rais, l'autor del cartell de les festes d'altura, per recrear l'obra en xocolata. A més, per aquestes festes, Ferrer ha creat un tòping basat en el cartell. Els balladors de la faràndula s'acaben de preparar per encetar les festes d'altura. En el cas dels cabeçuts, assagen amb setmanes d'antelació. Avui ens hem endinsat en algun d'aquests assajos. En cultura, ho hem conegut fa poques hores, Romeria, de Carla Simón, la garrotxina, candidata espanyola a la cursa pels Òscar. És una de les candidates de l'Acadèmia de Cinema Espanyol en un veredicte que es coneixerà el proper 17 de setembre. En esports, 250 jugadors i jugadores inicien la pretemporada amb el Club Bàsquet Olot. El conjunt olotí comptarà amb una vintena d'equips aquesta temporada. També parlarem de pesca, perquè una trentena de persones participaran en una nova edició del concurs de pesca d'aquestes festes d'altura. A més, les pluges de les últimes setmanes han afavorit la pràctica d'aquest esport a la zona dels Tossals. I tancarem aquest informatiu de dimecres amb la revista Viu de Festes d'Altura, que ja és al carrer. Coincidint amb les festes d'Olot, la publicació repassa els principals actes previstos a la capital, com també a entrevistes i diferents reportatges a protagonistes i entitats.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foco, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El curs 2025-2026 començarà amb menys alumnes a les aules, però amb més necessitats específiques de suport. Educació preveu més de 1,3 milions d'estudiants d'infantil a formació professional i més de 1,6 en el conjunt del sistema. Els comuns avisen al govern català que no aprovar pressupostos seria un fracàs a Salvador Illa, del PSC i també del país. Cid insisteix que el president de la Generalitat no té cap xec en blanc i li reclama més compromís amb l'habitatge. A presó, un conductor enxampat amb 35 quilos de cabdells de marihuana al maleter a Berga. Els Mossos van descobrir-lo en un control policial aquest dilluns a la matinada. L'acusat pels insults racistes a Iñaki Williams, el jugador de l'Athletic Club de Bilbao, en un partit al camp de l'Espanyol, el 2020 accepta un any de presó. L'home reconeix els fets i no podrà entrar en un estadi de futbol de cap categoria durant un període de 3 anys. A la pàgina internacional, la Comissió de Venècia elaborarà un dictamen sobre el mètode de l'acció de la cúpula judicial a petició del Consell General del Poder Judicial. L'òrgan del Consell d'Europa emetrà la seva opinió a la sessió plenària dels propers 9 i 10 d'octubre. I 1.500 alumnes comencen el curs escolar en 3 pisos sota terra a Kharkiv. La ciutat ha inaugurat 2 escoles més i la intenció és obrir-ne 3 més a partir de l'1 de gener.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui puja una mica la temperatura després d'aquesta matinada, novament agradable, fresca, confortable a la costa, però una mica fred a l'interior. Hem baixat a 7 graus a Olost, 5,5 a Das a la Cerdanya, 8 a Puigcerdà, 8 a Molló, 8 a Sant Pau de Segúries, 10 a Vic, 11 a Olot. De dia 25, 27, 28 seran temperatures habituals, amb un dia de sol, 4 núvols a la tarda al Pirineu i sense pluja ni cap tempesta. En algun sector del prelitoral gironí es poden fregar els 29 o 30 graus. Demà la temperatura es manté o puja a la mínima, és a dir, de nit no farà tanta fresca, i ens arriba una pertorbació entre el migdia i la tarda. El front d'aquest dijous no ha de ser important, però sí que preveiem ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, comarques interiors de Girona fins al prelitoral, per tant, Osona, Garrotxa, Pla de l'Estany, Lluçanès, poden rebre tempestes fora del Pirineu i no descartem a l'interior de l'Empordà, difícilment o menys probables cap a la Costa Brava. La temperatura de dia podria baixar un parell de graus perquè estarà més ennuvolat. I pel que fa a divendres, la temperatura baixa lleugerament, una mica tramuntana i gregal, una mica de mala mar, i cel mig ennuvolat, variable, algun ruixat a l'interior durant la tarda, Pirineu Oriental i poca cosa més. El cap de setmana sí que ha de pujar la temperatura. En definitiva, que els propers dies farà un temps ajustat al que toca, un ambient de setembre.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 3 de setembre de 2025 en el marc de l'informatiu migdia de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radioolot.cat. Es podrà viure de manera sostenible a Olot i a la Garrotxa amb les projeccions de població que hi ha a 10 i a 20 anys vista? Aquesta, precisament, és la pregunta que es fan alguns experts davant la previsió de població que ha publicat l'IDESCAT. Es preveu que Olot augmenti en 7.000 habitants en 10 anys i que es pugui enfilar fins als 12.000 en 2 dècades. De la seva banda, la Garrotxa tindria fins a 20.000 habitants nous en els propers 20 anys. N'hem parlat amb el professor de la Universitat de Girona, Xevi Casademont. Informa Gerard Puigdemont.
Segons les darreres dades de projecció demogràfica de l'IDESCAT, Olot superarà l'any 2034 els 46.000 habitants i es preveu que el 2044 a la capital garrotxina hi visquin 51.000 persones. La dinàmica en l'àmbit comarcal als diferents pobles serà més o menys la mateixa proporcionalment, uns 71.000 habitants totals l'any 2034 i uns 78.000 el 2044. Actualment Olot té prop de 39.000 habitants i tota la comarca en suma 62.000. Els experts apunten a la necessitat que els diferents estaments polítics plantegin estratègies a l'avançada per tal de canalitzar un augment de població que, vistes les dades d'anys anteriors, s'han anat complint. Del 2011 al 2024, la població a Olot ha crescut un 15%. En parla Xevi Casademont, professor de la Universitat de Girona.
Aquestes dades, primer, serien interessants perquè realment es plantegés també a nivell polític, no? És a dir, com ens preparem d'aquí aquests 10-20 anys propers, no? Si hi ha aquest creixement de població per preparar la ciutat per això. I crec que hauria de ser una estratègia, en aquest cas, diguem, comarcal, no? Moltes vegades també cada municipi, cada ajuntament fa una mica la guerra pel seu cantó, i en aquest sentit també, és a dir, potser hi ha moltes qüestions que a nivell de que s'haurien d'abordar a nivell comarcal, no? A nivell del creixement, a nivell de fins i tot això, de determinats pobles que potser és més poden créixer més i d'una manera potser més sostenible.
De les previsions de població que ha presentat l'IDESCAT se n'extreu que la població envellida de més de 65 anys i sobreenvellida de més de 85 anys representarà el 20% de la població, mentre que la franja de població menor d'edat no arribarà al 20%. L'augment de població vindrà donat per l'arribada de persones nouvingudes, donat que la diferència entre naixements i defuncions és negativa. L'habitatge ja serà, sens dubte, un dels aspectes que posa més en dubte la sostenibilitat d'aquest creixement de població previsible.
No, però la sostenibilitat realment és una qüestió. Avui en dia, si un mira una mica tot el que seria la trama urbana d'Olot, doncs, bueno, probablement hi ha pocs espais, diguem, que es puguin continuar creixent o ampliant, i fins i tot sorprèn com en alguns llocs, no, l'encabiment, no, de noves construccions, de noves quantitats de persones que van a viure en determinats llocs, doncs planteja dubtes, no, al voltant de fins a quin punt això és sostenible, és viable i permet, doncs, això, una vida relativament tranquil·la com era la que habitualment es tenia aquí a Olot, no?
La gran pregunta és, de fet, si una ciutat com Olot es pot permetre créixer més. Actualment l'economia es basa en el sector serveis i en la indústria, que compta amb mà d'obra no qualificada. Paral·lelament es donen altres casuístiques, com el fet que a Barcelona hi viu molta gent i els preus són elevats. Això fa que moltes persones es desplacin a viure en zones rurals, que sovint no compten ni amb els serveis ni amb els recursos per pujar excessivament de població. La mobilitat i l'ús de recursos naturals també posen en dubte la capacitat per créixer en un futur.
Més mobilitat implica més vehicles, implica més necessitats de carrers, implica més aglomeracions, implica tota una sèrie de necessitats, implica més consum d'aigua.
El debat de la identitat i el sentit de pertinença és també una qüestió clau. Caldran polítiques i recursos per canalitzar bé aquests processos de creixement en cas que es produeixin, per tal d'evitar conflictivitat i falta de cohesió social.
Per polítiques que es fixen molt només en la infraestructura, en l'obra, doncs cal també que hi hagi una estratègia que es fixi en les persones, no? I com també s'adequen polítiques, recursos en l'àmbit comunitari, en l'àmbit del suport als barris i de dinamització de l'espai públic, no? I aquest canvi per part de la població, diguem, autòctona, no? O la població que ja viu aquí, que aquí hi ha una qüestió més, podríem dir, emocional, sentimental, nostàlgica, de veure com la ciutat d'avui és diferent a la ciutat d'ahir, i en el fons també podem dir la ciutat del demà serà diferent de la ciutat de l'avui, no? I això en molts casos genera també dificultats, malestars, tensions, que en fi, que són deures que tenim ja avui, però que en tot cas sabem segur que tindrem per als propers anys.
Moltes preguntes per resoldre i respostes necessàries que cal trobar i que darrerament costa veure les efectives, donat que a nivell polític es va mandat a mandat i el dia a dia i no es duen a terme accions prèvies per tal d'afrontar de millor manera canvis demogràfics d'aquest tipus.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Les festes d'altura ja són aquí. Happy Dog Park t'ofereix tota la informació.
Doncs arrenquem una nova entrevista aquí de Festes d'Altura a l'antena de Ràdio Olot, com sempre ja en aquesta setmana de Festes d'Altura. És molt especial poder parlar de les festes de casa nostra, evidentment aquí a Ràdio Olot ja és tradició parlar, per exemple, de festes, parlar de seguretat, i l'entrevista que varia més cada any, evidentment, és qui fa el pregó. Aquest any és especial perquè és un cos que estem acostumats a parlar-ne molt d'ell, sobretot a nivell informatiu, entre cometes, per coses de successos, però avui en parlarem per la banda més del tot positiva, perquè seran els protagonistes del pregó d'aquestes festes d'altura 2025, ni més ni menys, evidentment, ja ho vam explicar fa unes setmanes són els bombers d'Olot. Avui tenim a tres veus, a tres protagonistes aquí a l'estudi de Ràdio Olot, del cos de bombers. Comencem per en Josep Ferrés, que és el sergent cap del parc de bombers d'aquí a Olot, que l'hem vist i escoltat molt aquests dies, però avui l'escoltarem aquí en profunditat. Josep, què tal? Benvingut a Ràdio Olot, com estàs?
Bon dia, moltes gràcies per haver-nos rebut novament aquí als estudis de Ràdio Olot i Olot Televisió. Moltes gràcies.
Aquí estem un dia més, evidentment en Josep segurament ja una mica cansat d'entrevistes abans d'aquest programa, de seguida en parlarem. També en parlarem amb en Carles de Corral, que és bomber d'aquí a Olot i secretari de l'Associació de Bombers. Carles, benvingut, com estàs?
Molt bé, gràcies, benvingut. Bueno, contents d'estar aquí i de poder explicar-vos una miqueta tots els projectes que tenim per aquest any.
I també els acompanya en Jordi Arrey, que és bomber d'aquí a Olot. Jordi, què tal? Benvingut, com estàs?
Bé, molt content també de ser aquí amb vosaltres.
Fa molt de goig aquest estudi, també tenim acompanyats més petits, que la gent no els escoltarà i no els veurà, però també hi ha gent aquí a l'estudi, també contents que vinguin amb nosaltres. Josep, començo per tu. Sensacions a pocs dies del pregó. Suposo que no sé si és una barreja entre il·lusió i nervis.
Sí, és una muntanya russa aquests dies, perquè per una banda la tranquil·litat de veure que tot ha anat tirant endavant, el que hem anat preparant aquests dies de mica en mica es va portant a terme, perquè com ja hem dit hi haurà algun factor sorpresa, ja s'han fet proves, ens ha funcionat, i nervis perquè hi ha moments de tot, de dir ara ja ens anem acostant, ja tenim la tranquil·litat de tenir-ho tot més o menys endreçat o prego preparat, però potser la nit abans, en aquella nit, no dormim.
Sí, evidentment. Una barreja de nervis. Carles, per al cos, què significa fer aquest pregó? Suposo que també molt especial, no?
Sí, per nosaltres és molt maco, perquè el parc d'Olot és un parc molt antic i poder fer una mica d'homenatge a tota la gent que ha passat abans que nosaltres, ja ha fet que el cos de bombers arribés a ser com és, i també donar peu ja al futur d'aquest cos de bombers, doncs ens fa il·lusió. Ens sentim en un bon moment, els bombers, ara. Saps? Tenim un projecte maco, estan funcionant les coses, i es nota, que, saps? I nosaltres ho gaudim molt d'aquesta situació, i també de poder-ho compartir amb tota la gent d'Olot.
Acabo aquesta ronda de sensacions amb en Jordi. No sé com va rebre en el teu cas personal aquesta notícia, cadascú suposo que ho porta de la manera diferent. No sé si és allò que estàs més nerviós i il·lusionat per tot aquest muntatge del pregó.
Home, molt content com a olotí i bomber, doncs el fet que se'ns encomani aquesta tasca de festes tan, bueno, que iniciarà les festes, doncs és un goig. I s'està notant, perquè amics i coneguts de la ciutat em fan saber que per primera vegada aniran al pregó, i aviam, esperem que vingui molta gent i s'ho passin bé amb nosaltres.
Anem una mica a l'origen. No sé com us arriba la proposta del pregó. Entenc que és una trucada de l'alcalde, una mica, no sé si Josep tu saps en detall com arriba aquesta proposta.
Sí, hi va haver l'oferiment de l'alcalde. Previ a això, i sí que cal recordar, sempre diem el mateix, l'Esteve, que és un mític bomber històric d'aquí d'Olot, va ser ell qui va venir amb en Jordi un dia que estàvem allà al parc, i se'ns va presentar i va dir: ostres, aquest any que som el 170è, alguna cosa hauríem de fer, estaria bé poder fer alguna cosa, però bueno, es va deixar caure, no acabarem d'explicar tot com va anar, es va deixar caure la idea a través de l'Ajuntament. D'aquí 5 anys fem el 175è aniversari, que si sí, que si no, que potser seria millor fer-ho d'aquí 5 anys. La cosa va quedar en stand-by, però sí que després es rep la trucada de l'alcalde, i clar, jo normalment la relació que tenim amb l'alcalde és de feina, de que ha passat alguna cosa, sí. I, ostres, em trucar ha passat alguna cosa, no? I no, va ser la bona notícia. Et dona la bona notícia, clar, et fa molta il·lusió que truquin i que hagin pensat en tu i que et facin un encàrrec tan important. No costarà gens dir que sí a una cosa d'aquestes.
Clar, és que la reflexió que em venia al cap, no? La relació que teniu normalment amb ajuntament, amb institucions, són perquè, malauradament, passen coses, evidentment, com a tot arreu, i és diferent, no? Passeu com a l'altra banda, de la cara més alegre de tot. No sé si això també us transmet l'il·lusió, i alhora, el que ara comentava en Jordi, el reconeixement de la gent de carrer, perquè ja evidentment us tenen ben valorats per la vostra feina. Parar per fer el pregó és com un canvi de rols, no?
Saps què ens passa? Nosaltres, la majoria de vegades que treballem, encara que anem a ajudar, són serveis en què són desgràcies per la gent. I poder compartir amb ells una cosa que, o sigui, que comparteixin la nostra il·lusió, les nostres ganes de fer coses, en comptes d'estar compartint una cosa que algú ha sortit perjudicat, no? Pues, per nosaltres és com una reconciliació una miqueta, no? Amb la gent i així.
Uh-huh. Sé que no m'explicareu molts detalls, perquè evidentment hem deixat la sorpresa pel pregó, alguna cosa, allò a trets generals, perquè evidentment la gent que ens escolti no sàpiga molt, veurem un pregó molt diferent, perquè clar, pensem en els bombers, si jo ho penso, sirenes, escales, venen moltes coses, molts elements espectaculars. Alguna cosa espectacular que hàgiu preparat?
Bé, bueno, és una de les premisses que vam tenir, que ens vam posar nosaltres mateixos, que no podia ser un pregó parlat i prou. Uh-huh. La gent espera molt dels bombers, volen espectacle, i intentarem donar-los espectacle. Uh-huh. També estem molt limitats en temps, ens hagués agradat allargar-ho molt, uh-huh, perquè tenim molts de recursos per allargar, però bueno, alguna cosa farem i de soroll esperem fer-ne.
Com ha anat la preparació? Perquè evidentment teniu la feina que teniu, però com han set? Han set reunions, proves, amb molta gent, no sé com ha anat la preparació.
Bueno, vam fer el rebre l'encàrrec, clar, l'encàrrec el rebo directament, uh-huh, no em puc quedar sol, els bombers no és una persona, uh-huh, i lo bo dels bombers, o podríem dir, som una gran família, llavors el que fa tirar endavant els bombers són les persones, i és un grup de gent, i vam obrir a un grup de coordinació, es va apuntar una sèrie de gent per tirar la proposta endavant. A partir d'aquí es va començar a treballar i van començar a sortir idees. En Jordi va escriure un petit guió, va encaixar, l'hem anat modificant, l'hem anat retocant, i llavors del dintre d'aquestes sorpreses que volíem fer, les que eren tècnicament viables, que es poguessin fer.
Digues, Carles.
Tenim la sort de tenir un cap de parc amb una capacitat de treball molt gran. Ja t'ho dic. Som molt afortunats en aquest moment del cap de parc que tenim.
M'ho crec. Mira, Jordi, ara que deia en Josep, el guió, com et surt? És a dir, idees, et venen d'idees, o és allò que et surt en un dia, o no?
No. Bueno, se'ns anava tirant el temps a sobre.
D'acord.
L'encàrrec que el vam rebre el juliol, em fa l'efecte. Sí. Què passa al juliol? Doncs èpoques de risc, d'incendis, gent treballant en un foc, a l'altre, gent que fa vacances, difícil de trobar-nos, i dius, ostres, hem de posar fil a l'agulla, a vegades si tires una pedra la gent et segueix, i res, em va acudir doncs dividir el guió en diferents parts que ja veurem, i posar aquests punts que ja havíem dit entre nosaltres de que fos, que hi hagués alguna cosa de bombers. El que comentaves de soroll, bueno, sorpresa.
Jo només avanço.
I ja s'ha fet això i han anat sortint idees d'uns i altres. I...
Hem d'afegir, quan fa el pregó una persona sola, doncs la seva capacitat de treball és més petita que la que tenim tot un col·lectiu. No? Mm-hmm. Nosaltres som molts i clar, podem donar més. Mm-hmm. No podem anar i només fer una xerrada igual que si fóssim només un individu. No?
Mm-hmm. Jo només avanço una cosa que a preparar l'entrevista he pensat, ho dius o no ho dius, però ho diré, perquè és de les poques vegades que recordo que, per exemple, a la televisió ràdio Olot fem el pregó en directe, i se'ns ha dit, el pregó serà una mica diferent, anem a veure una mica com ho farem tot plegat. Jo només ho dic pels oients, per veure les sorpreses que hi haurà una mica. Mira, ara en Jordi ho comentava, ara anem a parlar una mica de la vostra feina i el dia a dia, perquè en coneixem algunes coses, però potser d'altres no. Set una època, no? Per exemple, amb el nom al cap de Mel, per posar molt exemples de bombers d'aquí a Olot, que han estat treballant amb aquests incendis que encara fan molt leguits a la part nord-oest d'Espanya. No sé com m'heu viscut des de la distància aquests fets, perquè toquem fusta i la toco, que ho senti la gent d'aquí a Ràdio Olot, que la Garrotxa, per sort, n'hem de parlar d'aquests aspectes. No sé com m'heu viscut com a bombers d'aquí a Olot, evidentment companys que han anat allà aquest estiu, que malauradament a nivell d'incendis ha estat complicat. No sé com m'heu viscut.
Bueno, sempre hi ha el quan passa una cosa d'aquestes, com que tots som bombers i et surt la vena bomberil, i la capacitat que tenim nosaltres de sempre de voler ajudar, perquè si no, no faríem aquesta feina. Quan no només ha sigut els incendis, quan hi va haver a València els aiguats, que això també ho hem de recordar, tots estàvem atents, no?, d'aquelles ajudes que ens venien, que se'ns demanava des de la Direcció General de que ens preparéssim, i que sortirà un proper contingent, i inclús allò, no?, te seràs proposat pel proper, però en el meu cas vaig estar a punt d'anar-hi 3 vegades i no em va quadrar per coses de família i, bueno, i en Carles sí que hi va anar.
Vull dir Jordi que, també, vam estar Jordi a també, València, vam estar-hi els dos. Sí.
Ells dos hi van anar, o sigui, no han anat, ara que quasi ha anat l'Ismael, l'Eudal i l'Alba, que és bombera voluntària del GEM, que és infermera, pues, ells hi han anat, clar, i tu vius amb neguit, perquè t'agradaria també poder-hi ser allà a donar un cop de mà en aquella gent, no? Llavors ho vius una mica així i estàs atent. Jo, com a cap de parc, també estic preocupat pels meus que han anat per dir anar allà, veure com els hi va, si necessiten alguna cosa, i llavors ja tot el tema, encara que tu no hi vagis, ells sí que hi anaven i hi havia tot el tema logístic, de saber qui anava, si tenia guàrdia aquell dia, si s'ha pogut canviar la guàrdia, com s'ha planificat això, o, clar, també hi ha tota aquesta altra feina al darrere, no? De treballar una mica pels la logística, pels que van cap allà. Vull dir, és una mica... Tot plegat et genera aquest cert neguit i aquestes ganes de teu també voler-hi posar una mica de cullerada.
Mira, ara que en Josep en parlava, Carles, Jordi, ara que ho deia, que vau estar, en aquest cas, a València, els bombers els associem de seguida amb temes d'incendis, però malauradament el que vam veure al País Valencià doncs va ser una catàstrofe d'allò més gran. Quina sensació ara, ja amb la perspectiva del temps, us va deixar estar allà a veure la zona? Recordem que són uns aiguats que van deixar més de 200 morts. No sé, ara en perspectiva ja fa uns mesos, quina sensació us ve al cap, Jordi, en aquest cas?
Bé, jo, és una experiència poder de les més impactants que he tingut com a bomber. Jo hi vaig arribar, no penso que era el quart dia, li vaig fer el relleu amb ell, que hi va anar el tercer dia, i la situació era, bueno, catastròfica. I de la manera que vam ser rebuts, la feina que vam poder fer, molt important, bueno, m'emporto un record molt maco i d'aquí, bueno, encara més convençut de que sempre que pugui ajudar amb la feina que fem, ho faré.
Bé. Carles, què recordes en el teu cas d'aquells dies?
Mira, una de les coses que em va agradar, que per això li vaig dir a en Jordi, vés-hi, perquè segur que t'agrada, és que vam poder treballar. Perquè de vegades havíem anat a llocs, me'n recordo el Prestige en el seu moment, aquell vessament, i allà no vam poder fer feina. I llavors tornes encara més decebut. I en canvi aquí, ara tenim un cos de bombers això preparat i tal, vam anar-hi molt organitzats, em va agradar molt. I li vaig dir, vés-hi perquè així val la pena anar-hi, saps? Si hi ha una bona organització, arribes allà i pots treballar i pots fer alguna cosa, tornes amb unes bones sensacions, saps? I bueno, doncs vam quedar molt contents i a tothom del parc el vaig animar a anar-hi.
Evidentment, són experiències, de seguida us preguntaré d'aquestes experiències, però Josep, ara parlava sobretot d'aquest patiment, quan evidentment hi ha gent del parc que va a aquests destins. A dia d'avui, quanta gent formeu al parc? En números, Josep, més o menys?
Jo sempre conto, fa molta gràcia, la gent no ho entén, però jo dic guixetes, perquè és com un hotel i els has de donar, els has d'acomodar, no? Perquè, clar, nosaltres fem 24 hores i en uns torns de 24 hores pensa que la gent ha de menjar, fem feines que la gent... Tenim tot un tema de riscos laborals darrere, tenim tot un tema de contaminants, per tant, la gent s'ha de poder dutxar, s'ha de poder canviar... els EPIs que tenim, els equips de protecció individual, s'han de poguer rentar. Hi ha tot un tema logístic al darrere. Llavors jo sempre conto per guixetes, perquè cada persona que tenim al parc va associat a una guixeta, independentment la feina que faci. Llavors, concretant més a la teva pregunta, seríem una quarantena de bombers de blau, que som els bombers generalistes, ho dic així perquè la gent que ens està escoltant ho pugui entendre. Tenim el grup de muntanya, que és el GRAE, que actualment són uns 24, i ara els hi han canviat una mica l'horari de torns, van una mica diferents a nosaltres. Associat al GRAE ha vingut el mitjà aeri, que és l'helicòpter, que quasi el tenim tot l'any en contractació, l'helicòpter el tenim aquí, però no en presència física tot l'any, i s'està treballant perquè sí, físicament, estigui tot l'any igualot. Això també porta associat a un pilot, a una tripulació, a un operador de vol, un mecànic que ve pel parc. I llavors tenim tot un altre tema de personal, com poden ser els bombers voluntaris especialistes, que hi ha 6 infermers al parc, 4 que els tenim amb nosaltres i 2 que van amb l'helicòpter, per tant aquest helicòpter es pot medicalitzar, i nosaltres també podem sortir amb un professional sanitari en un moment donat, o podem anar a donar cobertura a un servei amb un professional sanitari nostre. I em queden els auxiliars forestals, que els tenim a l'estiu, personal de pràctiques, personal de segona activitat, que també en tenim al parc, I llavors hi ha tot el personal extern que poden venir pel parc, que tenim la persona, la tècnica encarregada de la neteja, que és una dona que la tenim sempre al parc 4 hores al dia, i tot el personal que pugui venir, mecànics, que aquests ja no els compto, aquests no tenen sí, guixeta, sí. Uh-huh. Però que hi ha un volum de gent important i un parc com el d'Olot, que comença a ser referent ja al territori, perquè té molts anys d'història i a banda és un dels parcs més grans de la regió, potser m'atreviria a dir gran com el de Girona, amb uh-huh. el número de personal més o menys som el mateix, uh-huh. però perquè recollim moltes especialitats i això el fa molt gran.
Clar, ara amb aquests números, déu-n'hi-do, eh? Me n'esperava, sí. però potser sí, sí. no tant, evidentment.
Sí, sí.
És un parc molt gran. Clar, tot això, la gestió, en aquest cas, de la gent, no deu ser complicada, evidentment el dia té 24 hores, no en té més, i durant el dia passen coses. Clar, no sé si hi ha algun moment allò de dir, ostres, com es gestiona, ja ho porteu molt per mà, evidentment, teniu experiència, no sé com és la gestió del dia a dia, per exemple, al teu cas, Josep, com a cap, les teves funcions d'organització, de fer aquest Tetris de ara aquestes persones van aquí, ara aquests fan això, vull dir, és complicada?
Bueno, jo més que tot el tema, si podríem dir que sóc la figura visible del que és el parc i de la instal·lació, però sí que t'he de dir que tinc en Pere, Plana Gomà, que és el cap de la unitat del GRAE, amb el qual tenim una relació fantàstica, no hi ha cap problema, i llavors tot el que és mitjans materials de GRAE ho porta en Pere, i igual que el mitjà aeri hi ha molts aspectes que o se'n cuida en Pere, o bé des de divisió de sala central, que també té un responsable de mitjans aeris, però clar, el conjunt i el fet de... Jo sempre ho comparo perquè la gent em pugui entendre, jo sóc com un hoteler. O sigui, jo tinc un hotel i em diuen tu tens tantes habitacions i has d'encabir-hi tota aquesta gent i els has de donar, doncs no, els tens aquí al parc i doncs aquesta gent ha de fer que això funcioni, han de tenir la seva habitació i els tens tants dies aquí. Llavors una mica perquè la gent que ens estigui escoltant ens pugui entendre seria una mica això, no? El fet d'albergar tota aquesta gent allà i conviure, que és molt important, conviure els col·lectius, perquè també fem horaris diferents i encara que tots siguem bombers també tenim rols diferents. Mm-hmm.
Carles, en el teu cas, el teu dia a dia com a bomber, perquè allò sembla el món ideal, allò quan ets petit què t'agradaria ser gran, bomber, i la gent allò, apagar focs, agafar la manguera, baixar per el que hem vist sempre, sí. la imatge sempre, però el dia a dia en el parc com ens l'hem d'imaginar?
Jo vaig començar a treballar el primer contracte a bombers, va ser l'any 98, o sigui que porto tota la vida en parcs de bombers. A la meva dona sempre li dic, jo és que tinc una segona família, un de cada 5 anys, conto les hores, i un de cada 5 visc allà, no? I llavors, si no t'entens amb la gent, és molt, molt complicat. Ara tenim la sort que el parc d'Olot és un parc en què ens entenem tots, tenim molt bon ambient, però és una cosa que s'ha de mimar, s'ha de cuidar molt. Has de ser molt conscient d'intentar no tenir conflictes i quan són solucionar-los, perquè es pot fer molt difícil treballar i conviure amb gent a la que no t'entens. Ja, això ja ho he viscut també, eren parts més petits, eren uns altres temps, i ara tenim la sort de tenir una gent fantàstica, gent molt maca, i si nosaltres els acabem d'ensenyar l'ofici i tot, tenim la sort de tenir un dia a dia molt maco a bombers ara. Mm-hmm. Sí.
Jordi, en el teu cas, les teves funcions, i explica'ns també com ha fet en Carles, des de quan, per exemple, estàs aquí a Olot, ara ho has comentat com a olotí, una mica el teu dia a dia, les tasques.
Bé, jo vaig arribar al parc d'Olot el 2016, ara ja farà 9 anys, mm-hmm. i bé, encantat de treballar a casa. I el dia a dia és molt dinàmic, un parc de bombers. El que ens agrada, almenys a mi, més d'aquesta feina, és que tu comences el dia, arribes de guàrdia, i no saps on l'acabaràs. Vull dir que hi ha vegades aquest estiu doncs, que hem acabat el dia doncs, a l'altra punta de Catalunya. Vull dir, som bombers del parc d'Olot, però que treballem per la Generalitat. I és el que he dit... Fantàstic la incertesa de no saber què faràs el dia, però sí que si no hi ha serveis, o durant un període de temps del dia no hi ha serveis, doncs tenim unes rutines, unes pràctiques, un horari. Doncs arribem al matí, parlem amb la guàrdia que surt, ens explica les novetats que hi ha hagut del dia anterior, bueno, això tot parlant, llavors fem la revisió dels vehicles, s'esmorza, es fan una sèrie de pràctiques... Si no hi ha res, es dina. Hem de pensar que un parc de bombers, per qui no l'hagi vist mai, és com una casa. Mm. Hi ha la part de cotxeres i vehicles i sales d'epis d'equipació. I llavors hi ha una part que és la vivenda. Doncs que hi ha la sala d'emissores, hi ha una cuina, un menjador, unes habitacions per descansar i es fa vida allà. I doncs es dina, a la tarda doncs, hi ha altres activitats de pràctiques. Hem de pensar que tenim molts de vehicles i amb moltes eines a cada vehicle i diferents. Doncs és una roda que mai s'acaba. Quan has practicat una maniobra, doncs ja et pots practicar l'altra perquè fa dies que no ho fas i tot això si els serveis ens ho permeten.
Quan parleu de pràctiques, un exemple, què feu normalment, més o menys?
Mira, ara l'estiu s'ha aturat perquè hi ha altres prioritats, però una de les tasques que fem, per exemple, els dimecres, és anar a fer pràctiques d'excarceració, simular accidents de trànsit. Se'ns deixen vehicles vells que ja estan per llançar, doncs simulem que hi ha víctimes a dins i que s'han de treure perquè han quedat enganxats amb la ferralla, doncs practicar totes les maniobres. Tenim moltes eines per fer aquesta feina i doncs, mira, els dimecres toca això. Si podem, esclar.
Clar, evidentment.
Altres maniobres, doncs, amb l'autoescala, simular que s'ha de treure algú d'un edifici de gran alçada que no pot ser baixat per l'escala, doncs, com emplacem l'escala, com posem tots els materials per baixar amb la màxima seguretat.
Evidentment són múltiples tasques. Ara escoltant en Jordi i Carles, els bombers no només apaguen incendis, evidentment, van accidents, una senyora si s'ha quedat o un senyor s'ha quedat tancat a casa, són allà múltiples tasques que heu de fer, heu de ser com, no? Com comodins, no? Pràcticament a l'actualitat i adaptar-vos al que passa al moment.
Sí, és lo maco i lo complicat també, saps? Constantment hem de veure com està la societat, intentar-nos adaptar. Fa anys els haguessis dit als bombers que faríem serveis com els que estem fent ara. Ara en fem molts més de casos socials, perquè és necessari, la societat ho necessita i la població ho necessita, doncs ens dediquem a això també. Algú ha de cobrir aquest forat, saps? Però antigament no t'ho haguessin volgut ni fer. Els bombers de quan jo vaig començar volien fer només pues, les coses més típiques de bombers, incendis i inundacions, coses així. I la nostra cartera de serveis pues, s'ha anat ampliant. Jo crec que ja està bé, que al final la societat necessita que l'administració estigui al seu cantó quan ho necessita. I no saps... O sigui, una persona pot quedar col·lapsada en coses que diuen, bueno, però si per aquesta tonteria ens criden, pues si no sap solucionar-ho, pues sí, ja decidim nosaltres si li podem arreglar, li arreglarem. La nostra, hem de tenir una mica aquesta vocació de servei, de ser la cara amable de l'administració, de que intentem solucionar els problemes de la gent.
Clar, en aquesta línia, si la cartera de serveis s'ha ampliat, significa que evidentment ha d'haver-hi persones físiques, ha d'haver-hi evidentment membres, i alhora em ve al cap, si el Parc de Bombers d'Olot ara celebrem els 170 anys, el que ens ve al cap és el present i el futur més immediat. Josep, en aquest cas, el Parc de Bombers té un futur, la gent que va entrant hi ha un futur, entre cometes, assegurat i de qualitat. Hi ha gent que encara vol ser bomber i que vol, evidentment, treballar en aquesta feina.
Sí, sí, sí. I a més també, com tot, la societat, hi podem dir, poder no, hi ha modes, hi ha... Bueno, i és el que em comentava una mica en Carles, no? Abans els bombers feien un tipus de feina i en el camp de les emergències hi ha hagut una evolució. Hi ha hagut una evolució, jo sempre faig servir la paraula, a l'evolució integral de les emergències. O sigui, abans podries veure accidents de trànsit en els quals el funcionament doncs era molt individualista, no? Trucaves a la Guàrdia Civil i anava a la Guàrdia Civil, ells valoraven, decidien si calia una ambulància, valoraven si calien els bombers, estem parlant de fa 30 o 40 anys enrere, i ara amb el número únic d'emergències, que és el 112, doncs hi ha aquesta integració de tots els cossos d'emergències, que no només hem de conviure els bombers, que ara parlàvem del parc entre nosaltres, sinó quan nosaltres anem a un servei, doncs ens hem d'interrelacionar amb el SEM, amb policies locals, amb altres agents, ADFs, amb agents rurals, amb Mossos, i hi ha d'haver una bona entesa cap aquí. I llavors... actualment bombers de cares a la societat fa que hi hagi una feina en la qual estem molt ben preparats, com deia el Carles, s'han anat sortint noves tipologies de serveis que ens hi ha portat la societat. Ara actualment anem a fer moltes obertures de pisos, no? De que hi tenim molta gent, problemàtica d'exclusió social, amb moltes vivendes ocupades, etcètera, etcètera, no? Doncs tot això fa que cada vegada també anem tirant més cap a aquest servei. Pobresa energètica que hi ha hagut, això uns anys endarrere era una tipologia de servei que el feien molt poc. Pues ara, doncs, cada vegada hi anem més. Accidents de trànsit, no? Accidents de trànsit, ara ja hi anem sempre a qualsevol accident de trànsit, perquè la gent associava els bombers a foc. No, no, la gent ha d'associar els bombers també a salvament. O sigui, som Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments, no? Llavors, nosaltres si arribem abans que una ambulància del SEM, tenim formació sanitària, se'ns forma amb una mica una pinzellada tots els coneixements, on no pugui arribar un bomber ja arribarà un tècnic d'una brigada municipal. Moltes vegades les brigades municipals durant la nit no treballen, doncs nosaltres amb un problema d'una escomesa elèctrica hi podem anar, ja tenim una instrucció i un protocol que ens diu com hem de treballar amb les companyies elèctriques. Clar, tot això fa que sigui una feina molt xula, fa que sigui una feina molt xula, que toquis moltes coses, la gent que té moltes ganes d'ajudar els altres, que són molt voluntaris, doncs els crida molt l'atenció aquí. Llavors, actualment tenim, llavors hi ha un tema d'estabilitat laboral, no? Llavors, tot això et porta que enganxi, i molts nanos i molta gent jove, no? Doncs fa que ara cada vegada hi hagi més competència, són molt ben vistos i la feina, doncs, és això, no? Que jo, a mi personalment m'enganxa, i sempre dic el mateix, jo bombers, cada dia que he entrat a bombers, cada dia que he entrat, sempre aprenc coses noves, no s'acaba mai, no és la rutina aquella de cada dia d'estar fent el mateix, sinó que sempre, com que toquem tantes coses i coneixements, acaba evolucionant tot. L'altre dia en Carles crec que parlava del tema vehicles elèctrics, que això també és futur, vull dir que,
Clar, cada vegada ho dius, enganxa més, i els tres quan us escolto, parleu d'aquesta passió, d'aquest mono que porteu els tres a dins. Creieu que és una cosa que ja es porta des de ben petit, es va agafant, o es va agafant a mesura que vas tenint la feina? Perquè els tres coincidiu, no? Que tenim aquest mono, en aquest cas, Jordi, en el teu cas no sé com va ser, si ja des de petit tenies clar o mica en mica la vida t'ha anat portant aquest mono de bomber.
Jo no ho tenia tan clar com ara. Hi ha nens que venen a escola, hi ha escoles que venen al parc i els hi fas la pregunta, qui vol ser bomber?
Sí.
Hòstia, tots aixequen la mà, pel lloc on són en aquell moment, no? Però jo, personalment, jo no volia ser bomber, o no havia tingut la idea de ser bomber. Però bueno, les amistats et porten a tenir converses, a parlar, hòstia, mira, que hi ha una feina a l'estiu que pots anar a ajudar els bombers i és divertit. Bueno, en el meu cas va anar així, per amistats em van fer conèixer aquest món, vaig a entrar d'auxiliar forestal als estius i veus la feina que fan els bombers. Llavors, hòstia, repetim, un altre estiu i te n'adones, ostres, tu, és guapo i van, anem a ajudar. Jo vaig conèixer així i realment llavors sí que hi pares atenció, hi ha més maduresa i...
No vull obrir el capítol de moments durs, evidentment la feina vostra l'associem a aquests moments que, per exemple, ha comentat en Josep, però Carles, no sé si en el teu cas algun dia o en algun moment que recordis, o recordes com aquell dia dient dia dur o setmana dura o un lloc dur que dius buf, avui és per anar allò, que vas al llit, descansar i que torni a començar l'endemà, perquè evidentment... Això suposo que com a bombers suposo que us ha passat.
Jo n'he tingut diversos. Jo vaig patir un accident, per exemple, vaig patir un atrapament a cap de creus, em vaig cremar braços i cara i tot això. Encara no era bomber, estava amb contractes d'estiu, era de forestal, llavors, i tot i això vaig decidir entrar, o sigui, no sé en què pensava. Però poder el que recordo més, uns focs a cap de creus, també era l'any 92 això, vaig estar 3 dies seguits treballant. Dormia 2 hores allà mateix al camió i el tercer dia vaig arribar a casa, no sé ni com vaig arribar, em vaig posar a dormir i encara em van trucar perquè anés a treballar i la dona els deia per telèfon, és que no puc despertar-lo, estava com inconscient, saps? No hi havia maneres de despertar-me i no vaig anar-hi més, ja, aquell foc ja. Però van ser 3 dies seguits pràcticament treballant. Eren molt poca gent llavors, els mitjans eren molt menys que avui dia i te trobaves coses, situacions així molt extremes perquè eren pocs mitjans. Avui dia anem una mica més tranquils quan veus que vas a un incendi i vas amb bons camions i va molta gent i dius, ostres, perquè abans l'angoixa era molt gran quan al principi.
Ja per anar canviant, acabant, volia dir, perdoneu, anècdotes bones, algun moment allò... simpàtic, graciós, del dia a dia al parc, d'algun moment que recordeu, no sé si Josep, Jordi, en teniu algun, Carles? No. Sé que són molts, perquè podríeu fer, no un llibre, una enciclopèdia de moments, ho sé, però algun que dieu, ostres, és aquell dia que agraeixo haver ser de bomber o que em demostra la passió que tinc a la feina, algun moment simpàtic?
Bueno, ara mateix segur que en tenim. Ara no em ve cap al cap a mi, ara estava pensant i repassant de maroteca, però sí que és sempre fent broma, sempre que ho podem i la feina ens ho permet, no és que sigui... però no sé si ara vosaltres... Jo ara mateix em ve que... No sé.
Jo de les coses més agraïdes per mi, no és... estrictament un servei. Fem escoles els divendres, venen escoles i anem sempre alguns bombers així fora de guàrdia per poder-los atendre, i per mi és de lo més agraït poder atendre les escoles. És una feina de prevenció i a mi m'agrada molt això, rebre després el carinyo dels nens i tot això, d'aquests moments que me reconcilia una miqueta amb... Saps? També porto ja molts anys i ja he anat a molts de serveis, saps? I al final dius, ostres, un container més, no sé si... Ja no em diu res. I això, que és una mica més nou i tal, a mi m'agrada molt. Personalment m'agrada molt aquest contacte humà amb la gent i poder-ho fer d'una manera gaudint, diguem. No?
Jordi, algun moment simpàtic concret o són molts?
Sí, bueno, per no posar el focus a la societat, per riure's de nosaltres mateixos, i un servei quan havia estat al Parc de Roses, que vam haver d'entrar a l'aigua, havien d'entrar-hi ràpid perquè s'enfonsava un material d'una barca, i en aquell moment no teníem roba d'aigua. Doncs ens vam haver de despullar, el caporal que hi havia aquell moment, jo i l'altre bomber, i tirar-nos a l'aigua. I resulta que el caporal aquell dia tenia tota la roba interior bruta i només li quedava una peça de roba interior, que era un tanga. I bueno, el fet de despullar-nos allà per anar a buscar una cosa que era relativament urgent i veure-la en tanga i tota la gent del port que el mirava, són coses que encara recordem, que mira, passen anècdotes divertides.
No, tenim moments, jo sempre, els serveis que anem, el fet de poder ajudar i acabar el servei bé, no? I sempre acabo, jo quan moltes vegades acabava arribant, ara ja és diferent, però abans quan anàvem al camió, jo sempre deia, un altre servei finalitzat amb èxit pels bombers del parc que estaves, no? Encara que fos poca cosa, ni que fos sortir i que t'anul·lessin, perquè tu quan surts, surts a ajudar, i surts a intentar reparar o minimitzar el dany aquell que s'ha produït. Llavors, és el que deia el Carles, sí que és frustrant poder arribar a un lloc i que per més que vulguis o intentis, no puguis. I això sí que ens provoca frustració i és ben normal, no? Llavors nosaltres sempre intentem donar el màxim que podem, oferir el màxim que sabem, i la majoria de vegades doncs, ens sentim satisfets de la feina que fem, no? D'haver pogut ajudar, més bé o més malament, però el fet d'haver pogut ajudar.
I ja per anar acabant, perquè evidentment l'entrevista duraria molt, però alguna cosa, en Carles veig que em porta una cosa i jo volia anar pel cartell, però abans deixa'm fer petit incís i ho acabem. Evidentment estem aquí en el marc de l'entrevista del pregó, però les festes continuen després del pregó, perquè bàsicament és un dels punts inicials. Aquests dies, la vostra tasca, com us organitzeu, evidentment n'hem parlat aquests dies, però els bombers també hi sou. Com treballeu, quines tasques concretes teniu una mica?
Bueno, aquests dies, ahir, com bé saps, ja que hi eres, vam fer la reunió de cossos d'emergències que es fa cada any des de l'Ajuntament, amb la Isabel, que és la tècnica municipal de Protecció Civil, juntament amb l'alcalde, regidors, i participem tots els cossos de comarca, policia municipal, Mossos, bueno, tota la gent involucrada a festes, i en concret nosaltres la part d'emergències, que és la... Mossos potser porta més l'àmbit de seguretat ciutadana, no? I nosaltres som més personal d'emergències. Doncs aquells actes en els quals tu detectes que el risc el tens controlat, però sempre hi ha un risc, no? Pirotècnia, l'esclat del volcanet, no? Que és un risc, que està, repeteixo, no ha de passar res perquè està controlat, però sempre hi ha aquella probabilitat, no, que pugui passar alguna cosa. No és, podríem dir, no és un risc molt important, o no és la gran quantitat que puguis tenir de pirotècnia. Més que tot, les festes d'altura és la multitud de gent que hi ha. Mm. No? Llavors, el risc ve per aquí, perquè són festes amb una gran ocupació i llavors hi ha molta gent dins el casc antic. Llavors, què fem nosaltres? Pues sí que anem a aquests llocs, anem a oferir suport i estem presents en allà, al lloc d'estar al parc, estem propers a la zona on hi ha tota la gent, Anem al Volcanet, anem a oferir suport també a les carrosses, Déu vulgui, no passi.
Sí, que fa uns anys vam tenir un ensurt.
Són ensurts, queden molt controlats. Per què? Perquè, com dic, és un risc controlat. O sigui, ja s'exigeix que portin extintors, ja està tot controlat, no? Ja tenim, ja es treballa perquè hi hagi un aforament, amb policia municipal, Mossos fan molta feina, no?, de control d'accessos, ja es fa molta prevenció, però no deixa que pugui passar alguna cosa. Correfoc també hi anem, i llavors anem a, també al Castell de Focs, juntament amb ADFs, que ells van a la banda, pugen Sant Francesc, controlen tota la zona de vegetació, nosaltres ens quedem a baix.
Evidentment serà pregó, ara em feia el calendari una mica dels bombers, pregó, Volcanet, perquè ve després del pregó, i després els actes i festes del dia a dia i treballar, serà unes festes allò gairebé amb molt protagonisme dels
bombers.
I els
dos actes, perdona, correcte, que no he dit, els dos actes que participem.
Sí, és veritat, que em feu, crec que una plaça major, dic bé.
Plaça major, el dissabte tindran molta feina. Sí. Tindrem molta feina, la guàrdia tindrà molta feina. Jo també hi seré, serem a plaça major al matí, i a la tarda després ja anirem a carrosses i a correfoc. Llavors s'ha de separar això, no? Hi ha una part que és més lúdica, potser, festiva, que és el que anem a fer a la plaça major, i llavors també tenim l'altra vessant, que és la de prevenció operativa, que és la que anem ja realment a treballar als altres actes. I el diumenge fem la col·laboració amb Marrinxos, a la plaça d'Octubre.
Gent de ben plena, Mira que hi ha feina i ara en tindreu més, però tot sigui aquesta feina i que no hi hagi, evidentment, cap problema. Carles, em portes un cartell, aquí ja el te l'he vist, què m'has d'explicar ja?
Bueno, com que fem el 170 aniversari, no ens volíem reduir només a fer coses per les festes d'altura. I d'aquí a final d'any pues anirem fent actes als bombers. I el dia 27 de setembre fem una marxa trail, que hi ha dues curses, una de 14 quilòmetres i una de 6, i tot d'actes, i també hi ha curses pels nens petits, 150 metres, tot es farà allà sortint del parc de bombers. I bueno, quan acabem les festes d'altura li fotrem una mica més de canya a fer publicitat de tot plegat, i intentarem fer més actes, poder una jam session més endavant, o així, durant un parell de mesos o així intentarem fer més coses als bombers aquí a Olot.
No us atureu, mira, 170 anys, després heu nombrat el 175è, tant de bo ja tindrem temps a parlar, evidentment hi haurà molts actes. Josep, Carles, Jordi, gràcies per venir a Ràdio Olot, us escoltem divendres, al pregó, a veure quines sorpreses ens aporteu. Jo tinc moltes ganes, la veritat, les expectatives són altes, evidentment, les complireu. Gràcies avui, evidentment, a banda de parlar al pregó, per donar veu a la vostra feina. Els serveis informatius, malauradament, sempre parlem quan hi ha coses dels bombers, però sempre, evidentment, a una feina gran valorada, i la gran tasca que feu, evidentment, la gent ens ho diu i nosaltres us ho transmetrem. Gràcies als tres per venir avui, bones festes, bon pregó, i que al final de festes hàgim de parlar dels actes de plaça major, de, per exemple, amb els burruts i del pregó, i no de cap tipus d'accident. Gràcies als tres per venir.
Gràcies a vosaltres.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Després de la conversa amb tres dels membres del cos de bombers d'Olot, protagonistes aquest divendres a partir de les 9 de la nit amb el pregó, seguim precisament parlant de més temes de les festes d'altura, perquè la plaça Clarà es prepara ja per l'esclat de la gran batalla. Aquest dissabte a les 8 del vespre, les festes d'altura acolliran una nova edició de la Batalla de les Flors, amb la participació d'11 carrosses de temàtiques variades. Com ja és habitual, després de 3 voltes d'exhibició, el públic i els integrants de les colles gaudiran d'una batalla de confeti. L'any vinent, la Batalla de les Flors arribarà al seu centenari. Ens en dona tots els detalls l'Abril Coma.
La plaça Clarà es convertirà aquest dissabte a partir de les 8 del vespre en l'escenari de la tradicional Batalla de les Flors, un dels actes més esperats de les festes d'altura. Enguany hi participen 11 carrosses, cadascuna amb una temàtica diferent, que desfilaran davant del públic en una vetllada marcada per les flors de paper. Després de concentrar-se al carrer dels Clusells, les carrosses faran una primera volta d'exhibició en què el públic podrà admirar els detalls de les decoracions fetes amb flors de paper de colors. Tot seguit, arribarà arribarà el moment més esperat, la batalla de confeti, en què tant els integrants de les carrosses com els assistents a la plaça es llançaran paperets en una batalla simbòlica i acolorida. La celebració està organitzada pel Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, que en els darrers anys ha recuperat l'essència d'aquesta festa popular amb gairebé un segle d'història. Ho parlem amb Adela Moya, presidenta del CIP.
Estem centrats en aquest any, però ja estem pensant també alguna novetat hem de fer i alguna sorpresa hem de fer també de cara l'any que ve, perquè és clar, val la pena 100 anys celebrar-ho, el que deien, no? És un esforç, és un llarg camí, un llarg recorregut de l'edició de les batalles de les flors, i pensem que hem de fer doncs alguna coseta.
El confeti, elaborat de manera artesanal pels participants i també pels alumnes del programa Integra, es podrà adquirir en punts de venda a la mateixa plaça per tal que el públic pugui ser part activa de la batalla. Aquest esdeveniment s'ha convertit en un símbol de les festes d'altura, combinant tradició i diversió en un acte únic que cada any reuneix centenars d'olotins i visitants amb ganes
de... Ens posem al pitet per parlar de Ferrer Xocolata, que col·labora amb Rai, l'autor del cartell de les festes d'altura, per recrear l'obra en xocolata. A més, per aquestes festes, Ferrer ha creat un topping basat en el cartell i una gamma de bombons inspirats en els personatges de la faràndula. Òscar Gravalosa.
Pels vols del 8 de setembre, moltes famílies es reuneixen per celebrar les festes d'altura al voltant d'un gran àpat. Entre tots els plats típics de les festes, el que no pot faltar mai són els postres. Segons explica el xocolater Jordi Ferrer, cada persona té les seves manies, però en general els clàssics sempre venen bé.
Els tocinets i les trufes són el que marxa més, però, clar, la rebosteria també, hi ha les coses més clàssiques, però també va evolucionant, no? I són aquestes coses que et deia més petites, com el que són unes mini paneretes, però amb gustos més actuals, ja sigui de festucs, que siguin de avellanes, que siguin de fruites de la passió, gustos més d'ara, però també hi ha les coses més tradicionals perquè tothom ho pugui tenir i gaudir de la mateixa manera.
Tot i que no hi ha unes postres típiques de les festes d'altura, Ferrer explica que cada pastisseria té els seus propis postres icònics. Aquest any, en Ferrer ofereix una gamma de bombons inspirats en els personatges de la faràndula, però també un topping amb el disseny del cartell de les festes. Aprofitant que les postres d'aquest any prenen el cartell com a base, en Ferrer ha organitzat una col·laboració amb l'autor, l'artista Rice. Segons explica...
S'origina l'endemà del dia de la presentació del cartell de festes, en què l'obro per Instagram i li dic: ostres, què et semblaria si combinéssim una mica el que has fet amb el que jo sé fer? I com que sé que ell és client d'aquí, li agrada el que fem i a mi m'encanta el que fa, dic: ostres, que seria molt guapo poder fer el que has fet però fent-ho en xocolata. I ell, el primer predisposat en fer-ho, jo el següent, i doncs farem això. Vull dir, era una reproducció del cartell, no serà tan gran com el que és l'original, però sí que estarà fet en xocolata, començat per mi i acabat per ell.
L'acte serà públic i començarà desvelant el cartell, i després en Rice li posarà el número i el cor, enguany amb xocolata en lloc d'esprai. El cartell farà uns 80 centímetres d'alçada i pesarà uns 20 quilos.
Segurament per molts de vostès, oients de Ràdio Olot, aquesta cançó no necessita presentació. És la sintonia i la música del ball dels nostres nans, dels cabeçuts d'Olot, de la nostra faràndula. Precisament ens hem endinsat en un dels assajos dels balladors de la faràndula que ja s'acaben de preparar per encetar aquestes festes d'altura. En el cas, com ara explicàvem, dels cabeçuts, assagen amb setmanes d'antelació, ja que cada any acostuma a haver-hi nous membres que han d'aprendre els diferents passos.
Amb les festes d'altura a punt de començar, tots els balladors de la faràndula ja s'estan preparant per donar el tret de sortida a la celebració. En el cas dels cabeçuts, comencen a assajar 3 setmanes abans de les festes i practiquen 2 hores diàries de dilluns a dijous. Si bé és cert que el ball sempre és el mateix, els balladors no, i és que a mesura que passen els anys, els membres de la faràndula es van renovant, i això presenta les seves dificultats per les noves incorporacions, com n'és el cas de Paula Bernades.
Potser el que trobo més difícil ara mateix, perquè tampoc ho he pogut practicar encara molt, és totes les figures que es fan durant la cercavila, perquè és curiós i tenen diferents noms. Una pot ser Patates d'Olot, una altra Cremallera, llavors això sí que t'ho has d'estudiar i conèixer el nom. Pel tema de la coordinació, des de petita que faig patinatge, llavors m'ha set més fàcil, però sí que és veritat que si tens algun problema hi ha exercicis per poder-la treballar i els capitans et guien en tot moment.
Tot i això, segons explica el capità dels Cabeçuts, Adrià Llop, assajar no és el mateix que fer el ball. Al dur les disfresses la dificultat incrementa bastant i fins i tot els més experimentats poden arribar a tenir problemes.
Una vegada et poses el cap, doncs aquests caps realment tenen la boca molt petita, que és per on te veiem nosaltres, i normalment és com una visió de burro quan els hi posen allò al costat dels ulls, que només veus endavant, una visió de túnel, podríem dir. I has d'estar acostumat a que només veus així i no pots moure el cap, perquè si et mous el cap durant el ball, doncs es veu que et mous i perd part de la gràcia. Així que hem d'estar acostumats a mirar només endavant i estar molt concentrats en els moviments que ha de fer cada un i ja està.
Tot i les dificultats, formar part de la faràndula és un somni per a molts ortins, però les llistes d'espera per poder participar són molt llargues. En el cas de Bernades, els seus pares la van inscriure un dia després de néixer i ha tardat 27 anys a poder entrar, però afirma que l'espera ha valgut la pena.
Formar part de la faràndula jo crec que és un orgull, com tot olotí i olotino. És un sentiment que va passant de generacions en generacions, que me l'han fet créixer els meus pares. Jo des de petita també he ballat el por i el xai, llavors tota la faràndula m'agrada molt, però encara més la faràndula d'Olot, els cabeçuts, els cavallets i els gegants.
Llop també explica que el ball dels cabeçuts és un dels més fàcils, ja que comparat amb el dels cavallets és molt més estàtic. És en part per això que tots els nous balladors comencen ballant amb els cabeçuts i és quan marxa un cavallet que poden canviar de grup.
Happy Dog Park, el lloc on tots els gossos volen anar. Juguen, es relacionen i sempre sota la vigilància del nostre equip. Els organitzem en grups segons la seva energia i també disposem de zones de descans per als més tranquils. Segueix-nos a Instagram. Podràs veure cada dia vídeos dels gossos que venen a passar-hi el dia o les vacances. Happy Dog Park, a Olot, diversió i natura per al teu millor amic.
Tanquem el bloc de festes d'altura i abans dels esports hem de parlar de Romeria, de Carla Simón, que és candidata espanyola a la cursa pels Òscar. És una de les candidates de l'Acadèmia de Cinema Espanyola. Els actors Emma Suárez i Juan Diego Boto han estat els encarregats de fer públics els tres títols durant aquest dimecres al matí, que optaran a representar Espanya a la categoria de millor pel·lícula internacional. La cinta que finalment representarà l'Estat a la gala de l'Acadèmia de Hollywood es coneixerà el 17 de setembre.
Gaudeix de sopars a la fresca a la terrassa de Vic Grec Solfa. Pots escollir entre una àmplia varietat de propostes. Tapes, torrades, hamburgueses, plats de pasta, amanides, carns de proximitat a la brasa i els dijous, peix i marisc per sopar. Tenim obert migdies i vespres. Informació i reserves al 972 26 83 37. Aquest estiu, fes crec i gaudeix de la terrassa de Vic Grec Solfa. Vine a fer un Vic Grec.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, 250 jugadors i jugadores inicien la pretemporada amb el Club Bàsquet Olot. El conjunt olotí comptarà amb una vintena d'equips per aquest curs i amb l'ambició d'ascendir en diferents categories.
El Club Bàsquet Olot ha donat el tret de sortida a la nova temporada amb els entrenaments de pretemporada ja en marxa. Enguany, el club compta amb 20 equips inscrits i més de 250 jugadors i jugadores, una xifra que reflecteix el bon moment i la consolidació del club. El primer equip masculí afronta el repte de competir a primera territorial amb un conjunt molt jove, format per jugadors formats a les categories inferiors i amb l'objectiu clar d'aspirar a l'ascens. En el cas del sènior femení, jugarà a segona catalana. El president del club, Werner Esteller, confia en el potencial de la nova generació que puja del júnior interterritorial.
Amb una nova fornada del júnior interterritorial de l'any passat, creiem que hem conformat un equip jove potent com per poder aspirar a un ascens, que és aquest l'objectiu inicial d'iniciar temporada.
Actualment, el bàsquet femení al club ja suma unes 120 jugadores. Més enllà dels equips sèniors, el Club Bàsquet Olot destaca també per iniciatives com l'escoleta inclusiva del Minicac, que el president considera un motiu d'orgull. Treballa en col·laboració amb diverses escoles de la ciutat per reforçar el vincle amb famílies i entorn. La nova junta del club afronta aquesta temporada amb una mirada a llarg termini i amb la voluntat de fer créixer el projecte.
Des de la comissió d'esdeveniments, de la comissió de la junta jove, a les diferents comissions que conformem la junta, creiem que estem en una nova etapa de creixement que aviat donarà els seus fruits.
Amb la temporada ja en marxa, el president assenyala que aquest nou impuls ha de permetre consolidar el bàsquet olotí i enfortir la seva presència al territori.
del parquet de la pista de bàsquet, passem al riu, perquè una trentena de persones participaran en una nova edició del concurs de pesca de festes d'altura. A més, les pluges de les últimes setmanes afavoreixen la pràctica d'aquest esport a la zona del Prat dels Tossals. El dissabte es durà a terme el torneig pels més petits i diumenge serà apte per a tothom, Manuel Puigvert.
Després d'alguns anys d'incertesa i de falta d'aigua, el Prat dels Tossals aquest any torna al concurs de pesca de les festes d'altura amb bona previsió, tant pel que fa a la participació com també a l'hora de pescar. Les pluges dels últims dies a la ciutat han afavorit el cabal de l'aigua, tot i que des de l'organització, que és el Foment de la Pesca Esportiva d'Olot, expliquen que si l'aigua de la pluja és molt freda pot provocar que els peixos del riu no piquin tant com en altres ocasions. Ho explica un dels membres de l'organització, Arnau Carbona.
Aquí a Olot, o per aquí a la zona de la Garrotxa, diguéssim que aquestes dues últimes setmanes ha plogut força, bastant. Ha acompanyat, evidentment, el riu s'agraeix sempre que plogui, però bueno, esperem que tampoc aquesta aigua que plogui sigui molt, molt freda, perquè si no després el peix sí que es calma una mica, es pausa i deixa de menjar i bueno, pues no pica tant.
El funcionament segueix sent el de cada any. Un cop allà, cada participant té la seva pesquera i pot començar a pescar. Els guanyadors es decideixen per pes. Això vol dir que no guanya qui més peixos té, sinó que guanya el que més quilos de peix hagi aconseguit durant aquestes hores. A més, també hi ha premi per al pescador que tregui la peça més grossa. Carbon explica que és una pesca molt dinàmica i divertida i on la competició no té un paper tan important.
Olot ara està tirant molt fort la bagra. És bagra petita, més aviat, no creix molt, però sí que té un picar, un menjar seguit, i es pot arribar a fer bastant peix, bueno, pel tamany de peix que és, un quilo, dos quilos, però és una pesca divertida perquè és constant, és agafar peix constantment.
El dissabte serà el torn dels més petits i diumenge serà per a totes les edats. La concentració dels pescadors i pescadores serà a partir d'un quart de nou del matí. El concurs començarà a les 9 i durarà fins a les 12 del migdia. A partir de la 1 del migdia es farà l'entrega de premis. Els participants que s'hi vulguin apuntar encara ho poden fer presencialment el mateix dia del concurs.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, la revista Viu de Festes d'Altura ja és al carrer. Coincidint amb la Festa Major d'Olot, la publicació repassa els principals actes previstos a la capital, com ara el cartell, els pregoners, entrevistes i reportatges a entitats i també recull les principals cites de la tardor a la Garrotxa, com per exemple les Fires del Llibre, les últimes Festes Majors de l'any o la Fira de la Bruixeria de Sant Joan les Fonts. Ens en dona més detalls la Natàlia Moreno.
La contraportada.
La revista Viu, editada per Corissa Media Group, torna un any més coincidint amb les Festes d'Altura. En aquesta edició, la publicació posa el focus en els actes més destacats de la Festa Major d'Olot, amb reportatges, entrevistes i una agenda completa perquè ningú es perdi els moments més especials. La revista, però, no s'atura només a la Festa Major. El número també inclou propostes per la tardor a la Garrotxa, com la Fira del Llibre de les Preses i la Lili Bis... La revista, però, no s'atura només en la Festa Major. El número també inclou propostes per la tardor a la Garrotxa, com ara la Fira del Llibre de les Preses o la Liberis Liber, una ruta sobre cementiris, els bolets i les festes majors dels municipis com Sant Esteve d'en Bas o Besalú. A més, hi té un lloc destacat també la Fira de la Bruixeria de Sant Joan les Fonts, una de les cites més singulars del calendari comarcal. Amb un format atractiu i proper, la revista vol ser una guia de referència pels olotins, garrotxins i visitants, oferint una mirada completa a l'actualitat cultural, social i esportiva del territori. La nova edició del Viu ja es pot trobar a diferents punts d'Olot i la comarca, coincidint amb l'inici de les festes d'altura.
Amb la revista Viu, que ja és al carrer, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 3 de setembre de 2025. Com sempre, més actualitat i el detall a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot. I si ho prefereixen, a partir de les 3, aquí, al 98.1 FM i a radiolot.cat. Gràcies per la confiança. Adeu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.